Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs a Herrera en Cope des de Lleida. Ja saps que ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, però que a més les noves tecnologies també fan que ens puguis escoltar arreu de tot el món. Mira, és molt fàcil. Tu et descarregues l'aplicació i a més a l'aplicació, de manera gratuïta, ens pots escoltar a l'emissora de Lleida. I si no, a la web, cope.es. També pots escoltar l'emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Comencem setmana, la segona del mes de febrer, avui 10 de febrer del 2020. Són les 12:20, puntuals com sempre, i hores d'ara, jo ara estava mirant. Mira, portem un hivern que, de veritat, el tema de les temperatures ja és un mareig. Perquè ara estava mirant i m'està marcant entre 13 i 14 graus a la ciutat de Lleida. La setmana passada és la que vam arribar als 19-20, després vam baixar als 7-8-9, ara tornem a estar a 14. Si és que no sé, el tema del canvi climàtic potser ja no caldrà que ens convencin, perquè ja ho vivim nosaltres, ja veiem que alguna cosa no va bé. Què farem? Com sempre, buscar aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa també de les comarques de Lleida. Farem la connexió amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, per saber per on anirà aquesta setmana, informativament parlant. Els consells de la doctora Torrejón ens... farem un panxot de riure. Això... és molt personal també, però sí que posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet, i ens plantarem a la una, com sempre, amb la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a 2:15, ja saps, tots els resultats dels principals equips esportius i així també com les notícies esportives a la nostra tertúlia, la radiografia amb el Xavi Pérez, amb l'Albert Square i amb la Vanessa Ortega. Tot això des d'ara fins a les dues, com sempre, amb gent de Lleida i parlant de Lleida. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. David Torres, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana amb ambient assolellat, bancs de boira matinals i temperatures que pugen en general. Arribarem als 20 graus a Lleida Capital, Balaguer i la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 17 a Viella, i el vent serà de ponent, de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. No sap a què busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I com sempre comencem parlant de successos. Els Mossos detenen una dona mentre robava un pis de Lleida. L'alarma ha alertat la policia, que l'ha aturat quan sortia de l'habitatge. També els Mossos han detingut un home per robar en un restaurant a Lleida. Lladres van dur la recaptació de la caixa del local després d'accedir-hi forçant la tanca i una porta. I presó pels 11 detinguts en l'operatiu policial a Ponent i el Pirineu contra el tràfic d'éssers humans. En parlàvem la setmana passada. Els Mossos i la Guàrdia Civil van detenir 7 persones a les comarques lleidatanes i 4 a la resta de Catalunya. Recordem que l'epicentre va ser a Rosselló i a Torrefarrera. Fiscalia demana arxivar la causa contra Renyer per la desviació de subvencions entre l'escola i el cementiri de Fondarella. No el tema de la Diputació, a Fondarella. Es tracta d'una peça secundària del cas Boreas, que investiga presumpta corrupció a la Diputació de Lleida. I la UNESCO ha donat el vistiplau que el Geoparc Conca de Tremp-Montsec s'anomeni Orígens. Turisme ha assenyalat les diferents entrades a aquest espai reconegut pel seu patrimoni geològic, paleontològic i miner. Ja sabeu que sempre defenso el mateix. No cal viatjar molt lluny per veure joies. Les tenim al nostre territori i nosaltres des d'aquí doncs en fem divulgació perquè sàpiguis que existeixen. El Consell Comarcal del Segrià ha aprovat un pressupost de 15 milions d'euros per aquest any 2020. L'ENS reclama la creació d'un nucli de rodalies a Lleida i que el nou AVE Low Cost s'aturi a la capital del Segrià. De fet, jo crec que no queda cap entitat, associació o qualsevol persona que no hagi reclamat que el nou AVE low cost s'aturi a Lleida. Però el que és una realitat és que aquest tren ha començat a funcionar i de moment no para a Lleida. El canal d'Urgell a punt de finalitzar les obres de reparació dels danys dels aiguats de l'octubre. El president Amadeu Ros assegura que la campanya de rec podrà començar a mitjans de març. I un reportatge multimèdia sobre el món rural de les Garrigues guanya el premi especial del 31è Premi Pica d'Estats. El premi de ràdio ha quedat desert. Això és perquè no ens hi vam presentar. Mira, ha quedat desert. Després en parlarem amb el Francesc Guillaumet, perquè ja ens avançà la setmana passada que formava part del jurat i, per tant, en parlarem. Els veïns d'Arbeca a favor de la continuïtat del mercat d'antiguitats al municipi. El procés participatiu ha tancat amb 708 vots, dels quals 536 són favorables a mantenir aquesta iniciativa setmanal que fa un any que es va posar en marxa. I reclamen a l'Estat que l'Estat inverteixi 6,5 milions d'euros els propers 4 anys en la mobilització de sediments dels pantans de l'Ebre. La campanya pels sediments anirà als jutjats si les hidroelèctriques incompleixen la normativa de seguretat ambiental. Parlem dels pantans de l'Ebre i no sé si acabaran pujant cap a algun dels seus afluents, entre ells el Segre. Anem a parlar d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, ja saps que a partir de 2:15 tenim la radiografia on posarem sobre la taula tots els resultats esportius, però anem a repassar-los de manera ràpida. En futbol va haver una contundent victòria per part del Lleida Esportiu, 3-0 davant del Badalona, per acabar aquesta setmana amb 3 partits en el que doncs només va fallar el partit que s'estava recuperant davant de la Nucía el dimecres, en el que va perdre 3 punts d'or pel Lleida Esportiu, 3-0, en parlem després. Amb futbol femení, la EM va empatar a casa 1-1 davant del Real Sporting de Gijón. Amb bàsquet, el Força Lleida es va imposar a domicili, Oviedo 65, Força Lleida 72, i el Pardinyes, doncs al final va caure, però ho va fer a la pròrroga, per tant, ho van posar car, per entendre'ns. Albacete 91, Pardinyes 89, per 2 punts, i a la pròrroga. Amb hoquei, el Lleida llista, va guanyar el Taradell 3-2, van jugar ahir diumenge, a les 12 del migdia, i amb hoquei femení el Vilassana es va imposar al Vilanova 7-0, amb un partit magnífic de les jugadores del Vilassana. I amb vòlei, el Balàfia vòlei, ja sabeu que es va imposar a domicili, Sant Martí 1, Rodi Balàfia 3, en parlarem de tot plegat a partir de 2:15 a la radiografia.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí.
De lunes a viernes a las 2:45 de la tarde en 13.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que a l'inici de la setmana, ara el que fem és ràpidament anem a buscar el director del diari La Mañana, doncs per parlar de informativament com anirà la cosa, que cada vegada és més difícil de fer previsions a llarg termini. Quan dic llarg termini, abans parlàvem d'un mes, ara és una setmana, el llarg termini, però bueno. Francesc Guillaumet, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
És o no és? Ara ja és difícil fer previsions a una setmana vista només.
És molt difícil. Mira, i jo a vegades amb to de broma dic que fa molts anys, quan jo començava amb aquest ofici, i hi havia eleccions municipals, per exemple, sí. Sabies que a Lleida guanyia el Siurana, a Balaguer el Miquel sí. Aguilar i a Montlleró el Josep Grau. I d'aquí no, i, bueno, a la Generalitat el Jordi Pujol, tampoc
no hi havia massa
problemes. Ara mateix hi ha tants condicionants, tantes històries que poden fer canviar tot al minut. La societat digital que en la que vivim i global està tan accelerada i és tan volàtil tot plegat que mai m'atreviria a fer cap pronòstic ni de política ni de qualsevol altra cosa.
Però vols creure que la gent ha deixat de fer anar el correu electrònic per fer anar el WhatsApp? Perquè, clar, el correu tarda 10 segons i el WhatsApp és immediat. Jo dic, hòstia, però escolta, és que ja vivim en una situació perpètua d'immediatesa, que quan el servidor de WhatsApp no es connecta i tarda un minut, ens pensem que s'ha acabat el món.
I tant, i fins i tot si l'altra persona no et contesta al moment. Carai, la gent es fica nerviosa, hòstia, t'he enviat un WhatsApp claro. Per un parell d'hores. Bueno,
saps què fan, llavors? La gent truquen. Has
de comprar al supermercat? No, tranquil, ja et contestes.
És veritat, això. Això ja ens ho podem fer mirar, Bueno, escolta, Francesc, aquest cap de setmana passat, que això ens ho vam avançar la setmana passada, això no és de bueno, és d'actualitat, però d'actualitat ja passada, estaves de jurat al Pica d'Estats, i dissabte vau ja acabar de fer totes les deliberacions i bueno, ja tenim guanyadors. Com va anar això?
Sí, sí, va ser molt interessant, una deliberació molt interessant, en la que es va premiar, començo pel dalt de tot, si vols.
Vinga, va.
Des de fa un parell d'anys, el Pica d'Estats, a part dels premis que dona de les 8 categories de premsa internacional, premsa especialitzada, ràdio, televisió, premsa local, internet i fotografia, de tots els que guanyen aquest premi, se tria quin ha estat el millor. Per tant, hi ha una persona que rep dos premis. És com una mena de premi especial. I aquí, vaja, hi va haver bastanta unanimitat en premiar-ne un, crec, excel·lent, que a més té una vinculació amb les nostres terres i no la té només... que a vegades penses en el Pica d'Estats i penses molt en el Pirineu...
Sí.
És bo que s'hi pensi, penses molt amb els llacs, amb les tortes, però aquest cop premia un treball d'una persona de les Borges Blanques, d'una noia de les Borges Blanques, Sara Boldú, que es titula Els artistes van en tractor. Què vol dir això? Aquesta noia ha gravat amb un pla zenital des de dalt com els agricultors de les terres, pràcticament del Segrià i de les Garrigues, cullen les olives, com fan unes formes que semblen autèntica poesia visual vist des de dalt, com l'art, diguéssim, com la pagesia es pot convertir, la pagesia nostra cada dia es pot convertir en art, i és un premi que està molt bé que se li doni, a més, perquè, si vols, després en parlem, perquè la pagesia vehicula, diguéssim, l'estructura de casa nostra, i també aquest any ha patit en excés,
sí.
Perquè per les inundacions, en el cas de les Garrigues, també per l'incendi de la Ribera d'Ebre, i ha patit en excés, i pateix també pels preus baixos de la fruita, que fa molts i molts anys que s'arrasten.
Bueno, això és futur ja, bueno, futur immediat, i és que aquesta setmana ja ha programada una concentració, no sé ben bé encara, crec que s'ha d'acabar de definir, però pel tema dels preus, ja a Saja ja van estar al Parlament la setmana passada, i ja van dir que, aviam, vull dir, no és que ja, o sigui, el punt de no retorn quasi bé ja es va passar, i ara ja o s'actua directament ràpidament o no sé si hi ha res a fer.
Sí. És, per això enllaço un tema amb l'altre, i he començat amb aquest premi del Pica d'Estats i ho enllaço amb la nostra pagesia. El dia 14 està prevista aquesta concentració que Lleida pels baixos preus de la fruita dolça. Dic que és un tema que s'allarga massa, no?
Massa.
Com comença tot plegat? Comença amb el Beto Rus, no?
Bueno, però allí és quan ens n'adonem, però allí ja no anaven bé les coses, tampoc.
Sí, no.
No anaven sobrats, vaja.
No anaven sobrats, però es tanca un mercat importantíssim com és el mercat rus, llavors cau el preu en picat, tenim una producció de fruita que no es pot col·locar, i des d'aquí ja no hem trobat cap més solució. Hem de pensar que parlar que l'agricultura vehicula l'economia de les nostres terres. Fiquem-nos en qualsevol poble del Segrià o productor de fruita o fins i tot de la Noguera, no? Si la pagesia no va bé, el pagès no compra la botiga, no fa treballar el fuster, no fa treballar el ferrer...
És la roda, sí.
És la roda que no va comprar al comerç per comprar roba, etcètera, etcètera. És la roda que mou tot a casa nostra, no? Per tant, que la pagesia falli, que la pagesia no tingui un preu digne per la seva producció. Recordo també que el pagès és el gestor del territori, no ho oblidem. Ho hem vist vist amb els incendis de la Ribera d'Ebre. Els camps que estaven cultivats, el foc avançava molt més lentament i es podia atacar molt més bé que els camps que havien estat abandonats. Per tant, ja és un imperatiu moral, no només per garantir uns preus justos a la gent que treballa a la terra, sinó també pel nostre territori, per cuidar-lo i, d'alguna manera, blindar-lo d'aquestes inclemències com pot ser un incendi.
Molt bé, Francesc. Doncs, per cert, mira, això a tu no et toca tant, però a mi sí. Serà notícia aquesta setmana, mira, això t'ho dic jo, que segurament ja ho saps, el dijous és el Dia Mundial de la Ràdio. Però saps que a Lleida vam començar a ser pioners, ara ja ens han copiat a Barcelona i a ciutats grans, però els pioners vam ser a Lleida, vam fer un programa amb totes les emissores de ràdio de la ciutat i rodalies, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, que ho fem des de la sala Alfred Perenya.
I tant, me'n recordo, és importantíssim, a més, no només per les grans ràdios com la vostra, no? com la cadena COPE, o les grans cadenes, també aquestes ràdios municipals,
sí,
d'alguna manera, de què veu la ràdio, no? La ràdio professional, veu també del planter que suposen aquestes emissores locals, que dia a dia estan allí al peu del canó, parlant del seu municipi, de les coses que els afecten, amb pocs mitjans i pocs recursos a vegades, però fent una feina molt digna, que després ja es converteix en professional, evidentment, quan passen amb cadenes com la vostra.
Home, jo ho dic sempre, jo veig com a ser Ràdio Pardinyes,
És exactament això.
Clar, vull dir, que al final dius, per què serveixen aquestes ràdios de barri i tal? Doncs tenen molta utilitat, Darrerament jo crec que també les han canviat una mica, però tenien moltíssima utilitat.
I tant.
Molt bé, doncs, una setmana interessant, com totes. Això és un avanç, però...
Si em deixes fer la darrera cunya,
sí, venga,
Ricard, també et diré que diumenge vinent tenim a la Seu Vella la festa del Posa en la Gorra.
Sí, senyor.
Festa interessantíssima per col·laborar-hi, no?, aquesta entitat, a FANOC, que treballa per ajudar les famílies i els nens que tenen càncer, amb aquest projecte de la Casa dels Xuclis a Barcelona, on facilita l'estada a les persones que han d'estar per nivells... per nivells mèdics, no? En tot cas, és una d'aquelles iniciatives on tota la societat hi hauria de col·laborar. Diumenge vinent a la Seu Vella, penso, amb múltiples activitats.
Molt bé. Doncs estarem a la White, ja ho sabeu, durant tota la setmana. Si vols estar ben informat, doncs et compres el Diari de la Mañana i allí ho tens tot. Francesc Guillaumet, des de la redacció del Diari de la Mañana, com sempre, un plaer. Gràcies i bona setmana.
Gràcies a tu, Ricard. Salut.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Y hoy me gustaría tratar con la doctora Torrejón muchas dudas acerca del envejecimiento cutáneo. En primer lugar, me gustaría saber a qué edad es conveniente empezar a hacer el tratamiento de envejecimiento, pero primero vamos a saludar a la doctora Torrejón. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ricard.
Bueno, ¿cuándo empezamos? ¿A qué edad?
Pues mira, esta es una magnífica pregunta porque a veces se quiere empezar demasiado pronto desde mi punto de vista. Es decir, para mí no hay edad. Lo que marca el inicio de un tratamiento de envejecimiento cutáneo es cuando yo me miro al espejo y empiezo a ver cosas que no me gustan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese sería el momento de decir, bueno, ¿qué puedo hacer en función del momento que lo decida y en función de las alteraciones que se vean? Pues claro, se va a necesitar más tratamiento o menos tratamiento, ¿no? Digámoslo así. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que hay veces que hay muchas mujeres y me vienen a mí a las consultas con un gran agobio porque, bueno, se ven como envejecidas. Y yo las miro y le digo, pero ¿qué dice, me estás diciendo, no tiene signos de envejecimiento? Es decir, ah, bueno, pero es que me veo la piel. Vale, perfecto. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, el exceso de sol o unos cuidados no buenos de la piel, o por ejemplo, una falta de aporte de agua. Bueno, pues todo eso se puede tratar en conjunto, pero son pequeñitas cosas que no se puede decir que haya verdaderamente signos de envejecimiento cutáneo. Y en esto quiero insistir porque ¿qué ocurre? Yo a veces le digo, mira, has dado conmigo que yo, honestamente, te lo digo, no creo que tú tengas signos de envejecimiento, lo que entendemos por envejecimiento. Pero a veces, ¿qué pasa? Pues se acude a determinados sitios, no voy a explicar cuáles ni qué profesionales están ahí, que al contrario, le incentivan a que haga cosas. Y yo quiero decir desde aquí una cosa muy importante. Cada uno de nosotros cuando nacemos somos un libro con determinadas páginas en blanco. Y cada uno de nosotros, las páginas son diferentes, ¿no? Cada uno tiene un libro con X páginas. Pues bien, cuando en estos procesos de tratamiento de envejecimiento de la piel se empieza demasiado pronto, llega un momento que dice, bueno, ¿qué hago? qué acudo, qué técnica, por dónde, qué me queda más por hacer, ¿de acuerdo? Es decir, que como siempre en el término medio está la virtud, y tan, desde mi punto de vista, lo insisto, tan malo es empezar demasiado pronto como empezar demasiado tarde. Yo creo que hay que buscar ese punto justo, ese punto de medio, y es lo que nosotros hacemos cuando hago la primera visita al paciente, que le doy los consejos que yo creo que son pertinentes para él.
Bueno, pero al final la experiencia de la doctora Torrejón, yo creo que es un grado, ¿eh? Y si nos lo dice, es que ya lo ha visto de muchos colores.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, de muchos.
Cuando hablamos del envejecimiento cutáneo, también nos viene directamente a la mente una palabra desde hace muchos años que se ha asociado, sí, como es el Botox.
Sí.
¿Qué piensas del Botox?
Pues mira, ¿qué quieres que piense? Que no es el tratamiento único, idóneo para el envejecimiento cutáneo. El Botox tiene una cualidad, y esto sería absurdo quitársela, y es que si yo tengo una arruga de expresión importante, me la quita. Y esto es así, y esto, bueno, pues todos nos hemos visto a veces determinados signos, ¿no? Ese entrecejo tan fruncido, o esa frente con muchas arrugas por la expresión que tenemos. Y esa cualidad positiva la tiene, y esto no es malo, poder hacer un poco de Botox de vez en cuando, ¿no? Pero lo que creo, y nuevamente yo aquí tengo que dar mi experiencia a lo largo de más de 30 años, lo que creo que no se puede hacer es intentar rejuvenecer a base de Botox. Primero, porque se convierte en una adicción. Yo me veo muchísimas mujeres que apenas empieza a irse el efecto del Botox, porque hay que reinfiltrarlo cada X tiempo, inmediatamente quieren ya el Botox, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no quieren verse más esa arruga. Y entonces pretenden que la armonía facial la consigan a base de Botox. Botox no da armonía facial. Botox rompe la expresión de nuestra cara, ¿no? Entonces, para mí, Botox puede ser un utensilio, un arma, bueno, que puede ser utilizada bien, inclusive beneficiosa, en determinados puntos y de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero no como única arma para tratar el envejecimiento.
Es posible, porque la gente, ya sabes, doctora, que también somos de mucha inmediatez. Lo queremos rápido y...
Para antes de ayer lo
correcto.
Queremos. Correcto.
Sí. ¿Es posible en una sola sesión que la persona, el paciente, salga satisfecha?
Hombre, depende un poquito de los deseos que tiene el paciente. Estábamos hablando de Botox. El paciente lo único que quiere, por ejemplo, que le quiten las arrugas de la frente, bueno, pues ese paciente se puede hacer el Botox, y una única sesión de Botox momentáneamente le va a dar esa satisfacción. Luego, a largo plazo, no se va a sentir contento. ¿Por qué? Porque no hay armonía de todo el rostro, ¿no? Entonces, para mí, una sesión sí que puede dar un efecto, un determinado efecto visible para el paciente, pero en absoluto una única sesión con una única técnica, ¿vale?, que es lo que normalmente se suele plantear y lo que la gente busca, va a dar ese efecto inmediato, visible y duradero en el tiempo que la gente quiere. Es decir, vamos a resumirlo con una frase, Ricardo: bueno, bonito y barato, no, yo no lo conozco.
¿Y son caros los tratamientos de envejecimiento?
Pues mira, buena pregunta y bien a colación de lo que acabo de responder. El concepto de caro o barato está en función de lo que se dé a cambio. Yo lo que sí te puedo decir que nosotros hoy por hoy somos la oferta de tratamiento facial más económica del mercado, y no porque hagamos descuento, que yo no lo he hecho nunca en mi vida ni los hago, sino porque hemos conseguido reunir la combinación de las técnicas con el planteamiento técnico necesario que nos hace abaratar, por así decirlo, el uso de determinados materiales. Nosotros siempre utilizamos materiales que están registrados por sanidad, y esto pues evidentemente tiene un costo añadido mayor, ¿no?, que cuando se utilizan esos materiales que te mandan por internet, pero quiero decir que desde el punto y hora de lo que damos a cambio al paciente y el coste que para el paciente tiene, somos los más económicos del mercado. Y bueno, luego está también en función de las posibilidades económicas de cada persona. Yo quiero decir desde aquí que ayudamos a aquellas personas que se quieren ver bien, pero a lo mejor tiene un poquito más cuesta arriba. Nosotros ayudamos con financiación a un año sin ningún tipo de interés, con lo cual creo que estamos al alcance de la mayoría de las personas.
Pues si queréis aprovechar, como decíamos, de toda la experiencia de la doctora Torrejón para aclarar dudas y decidir si os hacéis o no el tratamiento, no dejéis de llamar ahora al 93-414-3631, 93-414-3631. Podéis quedar para hacer una visita informativa sin ningún coste para vosotros y personalmente con la doctora Torrejón. Doctora, muchísimas gracias.
Un saludo, Ricard.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Trabajo.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ha arribat aquell moment de la setmana, de l'inici de la setmana en el que intentem posar-te somriures a la cara. Ho fem des de l'espai Algú ha fet amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Cada setmana passa el mateix. La companyia de telefonia o ja et coneix o tenen aquests algoritmes que quan hi ha un nivell sonor alt, comença a fluixar, diu, a veure, que es calmi aquest senyor, eh?
Sí, calma-te.
Que no...
Bueno, escolta, avui m'agradaria dir algo dins de la meva premissa.
M'agradaria dir algo, o si no calles.
Sí, ja. He d'exprimir el meu temps tot el que pugui. M'agradaria felicitar ma padrina, perquè ahir va ser el seu cumple. I lo important que són les padrines.
Ui, tant.
Aquest és un missatge per dir això, lo important que són les padrines. Així que, bueno, m'agradaria donar-li felicitats i això.
Ja li vas fer una bona abraçada o no has pogut encara?
Sí, hombre, claro que sí.
Sí. Perquè com que estàs tan sol·licitat, estàs en mobilitat...
Sí, bueno, no, sí, és al revés, que ella m'acaba dient, mira, diu, aparta-te ja, diu que eres un pesado. Però bueno, això, pues mira, que per molts anys i que això.
Bueno. Escolta, m'has fet deures?
Sí, els he fet. Sí. Els he fet.
No vas anar al centre d'adopció de sofàs, no?
No, encara no m'ha donat temps, però
aquells de Guissona, que igual estan abandonats, pobres, encara, no.
Intentaré fer una donació. Jo sempre he tingut la pregunta de per què la gent, durant aquestes setmanes de Nadal, és tan generosa, però després tornen a ser igual de desgraciats que sempre.
Perquè tu has gastat tot aquestes 2 setmanes i després has de recuperar fins l'any que ve.
No, ja, però durant l'estiu igualment, que si algú et demana una donació, tu l'engegues a la merda, no?
Parlem-ne el desembre.
Sí, ja... Exacte, eh? No? I llavors la gent durant el desembre
és un mes. Sí, després del Black Friday.
Tot això ho dic perquè també m'agradaria fer una mica de publicitat superràpida, de que al col·legi hi ha un...
A veure...
Un centre, eh?
Sí.
No, escolta, que és important...
No és broma això?
No, és una gossera, hi ha 2 noies que se n'encarreguen dels animals i això, i fan molt bona feina, no? I llavors jo les vaig seguint i durant... I he vist que durant el desembre i això, pues, els han fet moltes donacions, pues,
molt
pinso o medicaments o tal. Però ara ja comença la cosa...
Ja no s'ha acabat. Saps?
Però bueno, igualment s'ha de donar les gràcies i hosti, tota aquesta gent fa
una feina. S'ha acabat l'esperit nadalenc, per entendre'ns.
Exacte. No? Per cert, bon any, Ricard?
Ah, sí, bon any, és veritat. Bon any. Ara t'ho anava a dir, bon any.
Exacte. Va, dit això, que si no tindrem temps, vaig dir unes quantes lleis.
Vinga, va, anem per lleis, que també fan gràcia.
Aquesta m'ha agradat molt, i especialment va per tu, per si de cas, perquè vagis amb cuidado si vas a Islàndia.
A Islàndia.
Perquè diu que a Islàndia està permitido matar vascos.
¿Está permitido matar vascos?
Está permitido matar vascos. Digo, los ciudadanos del País Vasco pueden estar de enhorabuena. Islandia revocó esta ley que permitía matar vascos en su tierra, o sea, es una ley que acaben de traure fa no res, tras 4 siglos de vigencia.
Pero vale. O sea, que no aguanten eso.
Yo te explico. L'any 1615,
sí.
¿Vale? 32 balleneros provenientes de tierras vascas fueron asesinados en West Forks al creer los islandeses que los invadían. Desde ese momento y hasta ahora los vascos y vascas tenían supuestamente mucho peligro si pisaban suelo islandés. ¿Vale? Llavors, fa, el 2015 es va revocar la llei. Bueno. És a dir, un basco...
El 2015, 80,
ja. El 2015. Un basco dels 80, si volien anar a Islàndia, el podien matar i no hagués passat res dins de la legislació d'Islàndia.
Però...
Ara ja sí.
Ara ja sí. Bueno, del 2015 cap en van, eh? O sigui, ara ja sí.
Sí, sí, és a dir, es va instaurar la llei el 1615 i no s'ha tret fins al 2015. Vale? Sí. O sigui, ara ja no pots matar bascos si vas a Islàndia. Si tens algun amic o algun cunyat pesat...
De totes maneres, vale, hi anaven 32, es van confondre, mal fet, els van matar perquè es pensaven que els invaien. I arrel d'allò van fer una llei?
Sí, bueno, va així, però...
Però segons per què les lleis són intocables, però segons per què es fan lleis ràpid,
Exacte, tot això sempre és un per si de cas...
Fem una llei.
Igual que aquesta, que ara l'aprofito, agafo el reprís i l'aprofito, diu que està prohibit jugar a les pales en la playa. ¿Vale?
A on?
Això ha passat a Torroc. Jo crec que és per València, si no m'equivoco.
Ah, sí?
Doncs l'Ajuntamiento prohíbe, tanto en el arena de la playa como en el agua del mar, la realización de actividades deportivas musicales, juegos o ejercicios.
Ah, ni ejercicios tampoc.
Exacte, diu, eso sí, al final de la misma ley se añade un condicionante que puedan molestar al resto de usuarios.
Vale, però això ja em sembla bé.
Bueno, depèn, si tens una persona que només vol absoluta calma i denuncia que hi ha algú jugant a pales que la moleste, aquesta persona pot anar a denunciar a l'Ajuntament i se solucionarà la persona que està jugant a pales o que no es pot.
Bueno, ho haurà de decidir algú. Mira, poden anar a judici i després anar impugnant fins a arribar a Europa, vull dir que aquestes coses...
Exacte, sí, aquí,
en aquest país, vull dir, anem... Sí. O sigui, surt una sentència, però tranquil, que després la pot recórrer una i una altra vegada.
Doncs pues jo ho veig bé, perquè si no és, no és just,
Que sí.
Què fem? Llavors se queda aquí.
No, però no t'ho deia per això. T'ho deia des del punt de vista de que avui en dia es pot denunciar tot.
Sí.
Doncs bé, clar.
Bueno, és que tècnicament sí. Bueno, nosaltres tenim un veí allí al col·legi que ha denunciat a mig barri.
Ah.
És molt divertida. Durant aquests anys s'ha dedicat a denunciar.
Però està avorrit?
Bueno, jo espero dir això ara que no me denunci.
Però està avorrit o no?
Sí, suposo que sí.
Ah.
Sí.
Clar, o sigui... Humo. El problema d'això és que potser li han de buscar una... Bueno, no sé, un divertiment.
Un hobby. Algo, sí. Bueno, va com va. Passem a les notícies.
Vinga, va. Per cert, tu fent amics a través de l'antena. Molt bé.
Sí, bueno, a mi m'agrada això. Ja
vale.
Diu que la setmana passada vam parlar d'una dona, d'una alcaldessa que deia que no es podia morir en festiu.
Ah, sí, és veritat.
Perquè li feien mal a la deixança, no? Pues a la comunitat. Pues ara, aquesta m'ha agradat més encara, i és que diu que un home experto en longevitat muere mientras daba una charla. Tan experto no eres, ¿vale? Tan experto no eres.
Són aquelles coincidències a la vida que després donen,
¿vale?,
per molt, O sigui, estava fent una xerrada per, mira, per viure bé, heu de menjar això, heu de respirar així, us heu de prendre la vida així, i de cop es mor.
Diu que el presidente de una compañía que vendía productos de medicina china tradicional murió tras sufrir un ataque cardíaco sobre un escenario mientras ofrecía un discurso sobre salud y longevidad. Això va passar el 17 de novembre d'aquest any, que no l'any passat, mientras Chen Taiwen, de 65 años, asistía a un evento promocional organizado por su empresa en la ciudad de Zhangzhou. ¿Vale? Llavors, pues això...
Home, doncs eres relativament jove, eh?
Bueno, si no, eres jove, avui en dia amb 65 anys, és molt jove.
Aviam, potser tenia una salut de ferro, però tenia un problema al cor que no l'havien detectat.
Jo l'únic que sé és que, com te dic, experto no eres, i això és publicitat enganyosa, i quiero que me devuelvan el dinero.
Això també no... tenia raó, Això també.
Sí, perquè no ho devia ser gaire, perquè morir tan jove tal. Bueno, en fi, més coses. Diu que aquesta m'ha agradat molt, la trobo fascinant, diu que un home se despierta y descubre a un ladrón en su casa chupándole los pies. eso es lo que popularmente eso es lo que popularmente se dio el girito, ¿vale? El girito
es cuando... diu?
Sí, no, te explico, eso es una expresión que se está haciendo servir ahora, que es cuando ha de pasar una cosa y al final pasa una otra cosa totalmente diferente. Se diu el girito. ¿vale? Luego digo que un hombre, Magdalena, un hombre se despierta y descubre a un ladrón en su casa chupándole los pies.
¿Y qué pasa?
Digo, un ladrón, digo, claro, exacto, digo, un ladrón irrumpió en la casa de un hombre, yo me faría la dormir.
Hombre, ya, cara. Pero, oye, ¿has acabado ya o qué? O sea, ¿cuánto dura esto?
Claro, exacto, sí, tal, porque eso no es, algo, no es como un suc que algún día se acabe. Vull dir.
Claro.
El millor és fins que s'acabe l'olor dels peus. No? Llavors, clar, ja no
calla, queda. Calla.
No. Com els polos aquells de gel, que eren de Coca-Cola o de taronja, que quan ja queda el gel sol l'escopies, pues...
Però això és que també tenia com un fetitxe o jo què sé, però...
No sé, diu que el ladrón irrumpió en la casa de un hombre mientras se encontraba durmiendo en la localidad de Brandenton, en Estados Unidos. Al este de Florida, en el estado de Florida. Sin embargo, el dueño del hogar se despertó y en vez de encontrarse al ladrón robándole sus pertenencias, se lo encontró chupándole los dedos de los pies, tal y como asegura el tal diario, ¿no? Sí, pues, como anécdota, aquí la tenim.
No sé si hagués preferit despertar-se i veure que se li enduia la tele. Pot ser,
Sí, no sé. Home, com a anècdota està bé trobar-te això. Hòstia,
què dius, home?
Sorpresa. Home, millor
això que no se'n robi. I com ho sap que era un lladre?
Home, si jo estic a casa teva sense claus i el veus vestit de negre...
Però igual ha entrat perquè li agradava fer això, no per robar-li res.
Perdone que le haya molestado...
Sí, claro.
¿Puedo succionarle los pies?
Claro, bueno, sí, no sé.
Bueno,
sí, bueno, són aquestes coses que passen, no?
Sí, aquesta, sí bé, això pot passar qualsevol dia.
Sí, sí. No.
Diu que... Més notícies. Diu que això la podríem... Aprofito la ràdio perquè potser n'hi ha algun que altre que li interessa una feineta. I es diu que el Senyor de los Anillos busca extras feos que se parezcan a orcos.
Ah, ¿vale? Que no havien acabat ja.
No, ara fan una sèrie a Amazon.
Vale.
I llavors el Senyor de los Anillos el que està fent aquesta sèrie és buscar extras feos que se parezcan a orcos.
O sea, que no faci falta maquillar-los más gaire.
Exacte, han demanat que se perd molt temps, han dit que el càsting ha dado comienzo i se está buscando gente fea para interpretar a orcos y otras criaturas de El Señor de los Anillos.
Per molt lleig que siguis, bueno, no ho sé. Va, te queden 20 segons. Tens un acudit d'aquests així d'última hora?
Ostres, ja? Vale, diu que esto... La semana pasada se han trobado dos amigas, pues esta semana digo que se encuentran dos amigas en la calle después de mucho tiempo de no verse. Digo, una le dice a otra, digo, oye, digo, ¿tú qué tal, tía? ¿Cómo estás? Digo, ¿encontraste trabajo? Digo, sí, digo, de puta. Digo, anda, qué suerte, de lo tuyo.
Va, Joel, buena semana.
Buena semana, Ricard.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Obrim aquesta finestra del record.
I recordem. Avui anirem a recordar a Castelló de Farfanya.
Ah.
Per què? Perquè Castelló de Farfanya és un poble culte. I d'aquesta realitat ens en parla el seu patrimoni cultural i artístic. Així com el fet que compti, que coneguem, amb monografies locals publicades. Cosa que ha d'enorgullir a tots els habitants de la població. Nosaltres avui no entrarem a parlar de la història de la població, però sí que volem aportar el nostre gra de sorra i donem a conèixer alguns fets històrics que no apareixen publicats i que pervenen de l'exemplar de les actes del Consell General de Castelló de Farfanya que abracen de 1512, 1516, 1573. És un volum de grans dimensions que comença al foli 148 i acaba amb el 446. Al foli 148, any 1516, s'hi diu: els paers, és a dir, els de l'Ajuntament, han de vestir caputxes i gorres, com era costum, diumenges i festes, ja que així es donava un aire de distinció a la representació de l'autoritat. En quant a càrrecs, també fa referència a que els càrrecs municipals i de diferents serveis, la qual cosa indica un ajuntament molt ben organitzat, hi trobem, per exemple, paer en cap, paer segon, tercer i quart, síndic de comptes, Mostafà, clavari, notari del Consell, obres o venedor de la soga, que s'encarregava dels recs, obrers del Corpus de les Ànimes, també anomenat plegadors, que il·luminarà a Sant Antoni i a Sant Anna, de l'Hospital dels Ciris dels Pagesos, i també és càrrec a elegir el panbeneiter, Com es pot constatar, eren altres temps en què Castelló de Farfanya estava ben organitzat i tenia tots uns serveis que avui, gràcies a consultar aquest gruixut volum que es va trobar, doncs hem pogut aportar als nostres oïdors. I la dita d'avui, per acabar, ens diu que per la vida és per la vida.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs sap que anem directes cap a la una, per ser una darrera hora. Abans parlàvem del tren low cost, doncs ara Junts per Catalunya també s'ha sumat i ha reclamat al govern espanyol que el nou AVE low cost tingui parades a Lleida i Tarragona. La formació considera un greuge comparatiu per al territori no poder disposar d'aquest servei. Senyals horàries. Voldrà dir que hem arribat a la una, després ens queden els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a dos quarts de dues ja saps, eh? La nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on posarem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana, així com les notícies esportives.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Baleares, la Consejería de Sanidad investiga el círculo del ciudadano británico contagiado por el coronavirus de China. Vive en Mallorca y ahora se estrecha el círculo de personas con las que ha mantenido relación. Se estima que podría llegar al medio centenar de personas. Se sospecha de un niño de 7 años que presenta un cuadro de gripe y que hay que verificar ahora si tiene relación con el coronavirus. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
La Consellería de Salud acaba de confirmar hace unos minutos ese posible caso de contagio de coronavirus en Baleares. Se trata de un niño de 7 años que habría tenido contacto con el hombre británico ya infectado. A este niño se le considera contacto estrecho en estos momentos. Tiene la gripe B y el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Sonespases ha destacado que es difícil que haya concepción de ambos virus. Está previsto que a lo largo del día se le practique una segunda muestra al británico y una primera a este niño. Tardarán 2 días en conocer los resultados y desde Salud llaman a la calma. En este momento, de 20 a 40 personas estarían siendo investigadas al considerarse contacto estrecho, es decir, personas que hayan tenido contacto durante el viaje o su día a día cuando presentaba síntomas de contagio.
Esto en Baleares. Tenemos también una última hora que nos lleva a Segovia. Fuentes penitenciarias han confirmado a COPE la muerte de 3 reclusos en la cárcel segoviana en menos de 24 horas. Según apuntan esta emisora, uno de los presos ha aparecido ahorcado y los otros 2 podrían haber muerto tras protagonizar una reyerta. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que Salvamento Marítimo está buscando una patera con al menos 61 personas a bordo en aguas del mar de Alborán, en Almería. En la embarcación que habría partido de la zona de Boufayán, en Marruecos, irían 44 hombres, 16 mujeres y un menor. La rentabilidad de la vivienda se situó en el 6,6% el pasado año, lo que supone el valor más alto de los últimos 14 años. Detrás de este repunte está la moderación del precio de la vivienda de segunda mano, así como la subida del precio del alquiler. Según un informe de un portal inmobiliario, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Canarias son las regiones que ofrecen mayor rentabilidad en la vivienda. Y a esta hora permanece cerrado el paseo nuevo de San Sebastián por el fuerte oleaje. Está activada la alerta naranja que también afecta a la costa gallega, donde se esperan vientos que pueden superar los 60 kilómetros hora. Son las consecuencias del temporal Ciara que recorre toda Europa y que ha dejado de momento 130.000 hogares en Francia sin luz.
Y los equipos pequeños que protestan por el arbitraje a favor de los grandes. Quejas de Osasuna y Betis por los arbitrajes contra Real Madrid y Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos reclaman una expulsión. Osasuna la de Ramos por una entrada a Rubén García y el Betis la de Sergi Roberto por una entrada a Leñá. Hablan Rubén García, el jugador de Osasuna, y Rubi, el entrenador del Betis.
En el momento había notado que era una entrada fuerte. Si el VAR entrara, pues yo creo que podría ser roja perfectamente. Al final el árbitro puede que no lo vea, pero creo que ahí el VAR podría haber por lo menos revisado la acción.
Siento tener que lanzar una queja en el minuto 38 del Barça tenía que haberse quedado con 10. Es que es muy claro. O sea, no hay discusión de esa jugada. Ningún tipo de discusión.
El Real Madrid ventaja en 3 puntos al Barcelona después de ganar 4-1 en Pamplona y de que el Barcelona ganara 3-2 en casa del Betis. En la zona de abajo destaca la victoria del Celta ante el Sevilla, que le saca del descenso. Los 3 últimos son Mallorca, Leganés y Español. Los 3 tienen 18 puntos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí en el espejo nos vais a contar la historia de un misionero que ha lanzado la voz de alarma desde Níger. La dictadura de la yihad se ha instalado a escasos 100 kilómetros de la capital.
Pues sí, los yihadistas que actúan en la frontera entre Níger y Burkina Faso están lanzando este simple mensaje: conviértanse porque se acabó el tiempo. El último ataque ha tenido lugar la tarde del 5 de febrero, cerca de Bomoanga, el pueblo donde el 17 de septiembre fue secuestrado el misionero italiano Pierluigi Macali, del que seguimos sin tener noticias. Según el padre Mauro, de la Sociedad de Misiones Africanas, los yihadistas han prohibido las fiestas, el alcohol, el tabaco, pero sobre todo les importa que desaparezcan las escuelas occidentales y cristianas. Los cristianos locales se ven obligados a rezar en familia y en secreto, con los vecinos de confianza, en un país que reconoce formalmente la libertad de religión. Y todo ello frente a la pasividad de un Estado inoperante. Lo vamos a contar en un ratito en el espejo.
Y te vamos a escuchar, José Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí, que ja estem al migdia de Lleida, amb 5 minuts per sobre de la una, començant la segona setmana del mes de febrer, dilluns 10 de febrer del 2020, amb uns 13-14 graus a la ciutat de Lleida, ambient assolellat. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, parlant d'aquests bocins d'història, com tots els dilluns. I a dos quarts de dues, ja saps, la tertúlia dels esports, que ha passat el cap de setmana, resultats i les notícies que se'n deriven. Tot això ho tenim a la radiografia amb l'Albert Square, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Abans, però, com sempre, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens arriba avui el David Torres. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana amb ambient assolellat, bancs de boira matinals i temperatures que pugen en general. Arribarem als 20 graus a Lleida Capital, Balaguer i la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 17 a Viella, i el vent serà de ponent de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora informativa que passa, com t'avançàvem fa uns minuts, en què representants lleidatans de Junts per Catalunya han reclamat que l'AVE Low Cost, l'anomenat AVLO de Renfe, que posarà en marxa a l'abril entre Barcelona i Madrid, faci parades a l'estació de Lleida. La formació ha presentat preguntes al Congrés i al Senat interpel·lant el govern espanyol a explicar els criteris que s'han seguit a l'hora de decidir que el nou servei no s'aturi a les estacions de Lleida i Tarragona, mentre sí ho farà, per exemple, a Saragossa. La diputada del Congrés, Concepció Canadell, ho considera un greuge comparatiu per les comarques lleidatanes i ha emplaçat el govern de l'Estat a repensar la decisió. La senadora Maite Rivero ha defensat que aquesta és una mesura per donar oportunitats al territori i lluitar contra el despoblament rural. Home, si tu pares a pensar, realment, pensa que el tren, si no para a Lleida, passa pel bypass. El bypass és una via que no entra a Lleida, que passa per la zona de Rufea, per entendre'ns. Està calculat que un tren, perquè ja sabeu, que els AVEs, quan paren, paren 60 segons, un minut. Doncs, entre entrar a Lleida o no, igual estem parlant de 3-4 minuts de diferència al viatge. Home, entre donar possibilitats al territori o no, per perdre 3 o 4 minuts, crec que no hi hauria d'haver dubte. El tren començarà a l'abril, però la venda dels tiquets ja ha començat i, clar, de moment, des de Lleida no es pot comprar, perquè de moment no està pas previst que pari a Lleida. En fi, amb successos, recordem que aquest cap de setmana, entre d'altres, els Mossos han estat entretinguts. Han hagut de detenir un home per robar en un restaurant a Lleida. El lladre es va endur la recaptació de la caixa del local després d'accedir-hi forçant la tanca i una porta, i també van detenir una dona mentre robava en un pis de Lleida, i va ser l'alarma la que va alertar la policia, que a més la va aturar quan sortia de l'habitatge. Per tant, tot i amb alarma, una bona estona hi devia estar dins. Al territori, el canal d'Urgell, a punt de finalitzar les obres de reparació dels danys dels aiguats de l'octubre, el seu president, Amadeu Ros, assegura que la campanya de rec podrà començar a mitjans de març. Estem parlant no de la llevantada aquesta, la Glòria, no, la del mes d'octubre, Penseu que la línia de tren encara està aturada. Encara està aturada. Aviat portarem 6 mesos, com el que diu, eh? Sense comunicació de tren i el canal d'Urgell a punt de finalitzar, eh? Per començar el mes de març. Que més mal que arribi, perquè a partir del març-abril és doncs, quan més aigua es necessiti. Per tant, fixeu-vos que el tema del canvi climàtic és una cosa que hauríem de tenir molt més en compte. El tema de la sostenibilitat, el tema de si jo vaig a comprar en un supermercat, si puc comprar un producte que té menys envasos, menys plàstics, ho faig. Si em puc endur les bosses de casa, me les enduc. I això que sembla que no afecti, doncs, home, si ho fas tu, potser només no afectarà, però si ho fas tu i jo, ja és algo. I si tenim un amic i li diem i també ho fa, doncs tot és sumar. I si al final ho fem tots, doncs, bueno, potser començarà a canviar la cosa. És veritat que ara no tornarem a on estàvem, o almenys a curt termini, però s'ha de començar a fer alguna cosa, i això està claríssim, eh? Fixeu-vos les desgràcies, eh? De moment materials només, però que no siguin personals també, d'aquests canvis climatològics. Seguim al territori, eh? Els veïns d'Arbeca, a favor de la continuïtat del mercat d'antiguitats al municipi, hi va haver un procés participatiu, que no és vinculant legalment, però el seu alcalde sí que diu que moralment sí que ho és, i han rebut 708 vots, dels quals 536 són favorables a mantenir la iniciativa setmanal. És una iniciativa que es va posar en marxa farà un any i que l'alcalde defensa, que a més porta gent de fora, que acaben alguns quedant-se a dinar i visitant d'altres botigues de la localitat. Per tant, a nivell comercial i a nivell econòmic és una bona font d'ingressos. Així també ho han pensat els habitants que han votat. Doncs de 708 que han votat, 536 han votat a favor. I la UNESCO ha donat el vistiplau que el Geoparc Conca de Tremp Montsec s'anomeni Orígens. Turisme ha senyalitzat les diferents entrades d'aquest espai reconegut pel seu patrimoni geològic, paleontològic i miner. Nosaltres ara farem una pausa. De seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història. I a partir de 2:15, ja saps, la nostra radiografia, la nostra tertúlia d'esports.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro...
Eso es mucha energía. Mágico. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Mágico. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
I els dilluns, amb aquesta sintonia, el que fem és donar la benvinguda al Joan Ramon González per parlar de bocins d'història, que ja veureu que sempre que parlem, anomenem la paraula història, ens pensem que anem molt enrere, però no. Ahir ja és història. I fa 10 minuts ja és història. Recent, si voleu, però ja és història. Per tant, ja veureu que avui parlem d'uns bocins d'història que tots hem trepitjat, o que quasi tots hem trepitjat, que són de casa nostra, de Lleida, i que no fa massa, o fa molt, depèn de com mirem com passa el temps. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
És molt bon dia, pues sí, veritablement, quan acabarem el programa, aquest programa ja serà història, i són molts programes que faran història.
És curiós això perquè, clar, el temps és una mesura, jo, el Ramon Drudis, que és el nostre astrònom, sempre em diu que el temps és un invent humà, i jo li dic, home, no és un invent, no és un invent, vull dir, si es va movent l'univers, doncs també és un temps, no, que això és un invent humà, bueno. Quan parlem del temps, és molt subjectiu. És a dir, ara parlarem de fa 25 anys. I clar, 25 anys què és? Molt o és poc? Doncs depèn.
Exacte. Molt bé.
Clar, no? Això, depèn.
El que va dir Einstein, que el temps, si la vida és relativa, és la relativitat. Relatiu. Exactament. És
clar, 25 anys, depèn de com tu miris, és molt, i depèn de com tu miris, és molt poc.
Correcte. Quan estàs esperant en un lloc, allò, te poses nerviós i te passa el temps etern, i quan estàs passant-ho bé, se te passa volant.
Correcte.
No? I per tant, i és el mateix temps, exactament. No?
Escolta, entre d'altres coses, perquè això amb la Mari Carmen també ho parlem, mira, justament, de coses que passaven fa 25 anys, però què va passar a Lleida fa 25 anys i què ho necessitàvem?
Sí, però ara fa un mes ja, del 9 de gener, el 9 de gener de l'any 1995 se va fer el tercer pont de la ciutat de Lleida, el pont de Pardinyes.
Mira.
Que dit així ara, dius, bueno, el tercer pont. Ara que tenim, recordem, pues, que tenim ja los cinc ponts, les tres passarel·les, ara que tenim...
Clar, que ha canviat molt això,
comunicat. Però hem de ser conscients que fins a l'any 1973, que tampoc no fa tant...
No fa tant, no.
Lleida solament tenia un pont.
El pont vell.
Deixant de banda, que llavors no era el pont vell, era el pont.
No, era el pont.
Era el pont perquè no hi havia més.
Que per cert, estava on està ara, un pelet més cap a...
No, el pont vell...
Estava exactament allí?
Exacte. Si anem... Recolem una mica. Anem a l'època romana, que és quan aneix. És a dir, recordem que Lleida, jo un dia en algun programa també dedicat a la seva vella, Lleida és una cruïlla de camins naturals, la vall del Segre que puja i baixa del Pirineu cap a l'Ebre o de l'Ebre cap al Pirineu, i de la costa cap a l'interior... de la Vall de l'Ebre, cap a la zona de Saragossa, per entendre'ns, la via més natural i directa és passar per les planes, la plana d'Urgell, Llitera i Monegres. Uh-huh. Aquesta cruïlla de camins va buscar un gran tossal que hi ha en aquesta depressió, que és el tossal de la Seu Vella, i està justament a la vora del riu. I aquí, ja des d'època ibèrica, sembla que al sentar la ciutat i el tir d'aquí, doncs d'alguna manera potenciaven un pas natural que hi hauria un gual, segurament, per lo que és actualment la zona de Rufea, per allí, probablement allí el riu s'eixample, hi hauria un pas natural. Els romans, quan el tir de pas a Lerda, el que consoliden és aquest pas construint un pont de pedra. Aquest pont de pedra és el primer pont, un dels més antics de la península ibèrica, sense cap dubte també de lo que és l'actual Catalunya, seria un pont que ja està datat al segle I abans de Crist. Per tant, el pont de Lleida tindria un precedent de 2.100 anys i la documentació està referenciada en la batalla d'Ilerda de César, ja parlen d'aquest pont que fa un paper important en aquesta batalla de l'any 49 abans de Crist. Aquest pont, que ja tindria diferents arcades, al llarg dels anys, les riuades del Segre, perquè llavors no hi havia embassaments, està documentat, hi ha uns estudis fets per diferents historiadors, la paeria sempre se preocupava, havia una cofradia que s'encarregava de cuidar del pont, de les riuades que s'emportaven unes pedres a vegades, s'emportaven un arc, a vegades que hi ha una pilastra, l'arro recent, i per tant la foto que tenim de Lleida, la primera i més antiga, de l'any 1860...
Que quan... ja us avanço que no havia canalització, eh?
No.
Perquè a veure, la gent pot tendir a pensar que el riu sempre ha estat així. Que no, que llavors el riu era salvatge. Salvatge, bueno, vull dir que no havia cap contenció ni res.
Correcte, exactament. I aquí a la riba Lleida tenia la muralla, que és la que li barrava el pas, fregava contra la muralla i marxava, pues això, venia per la zona de Granyena, xocava contra la muralla de la ciutat al peu del Tossal i feia l'altra curva i anava cap a la zona de Rufe i Copador. Uh-huh. Llavors, aquest pont de pedra lo tenim documentat bé en fotografia, tot i que hi ha dibuixos anteriors també dels anys del segle XVI i del segle XVII, però en foto és del any 1860, i es veu un pont de pedra extraordinari, esplèndid, un pont de pedra que té més aire medieval que romà, i que probablement és la conseqüència d'aquelles reformes que se van nacent,
clar.
I al final de romà quedaria la base, i l'altre serien elements bàsicament medievals. El 1907 va haver una riuada molt forta, de les més importants del segle XX, i es va emportar tot el tram de pont que hi havia entre la meitat del riu i la zona de la ciutat. Llavors, per superar-lo, es va portar una passarel·la metàl·lica d'aquestes ja associades al ferrocarril i es va col·locar provisionalment per cobrir una mica aquest espai. I llavors es va començar a construir un pont nou. Aquest pont es va inaugurar l'any 1911 i es va inaugurar, en aquest cas, al costat on està actualment el pont. Per tant, entre el pont de pedra antic que aniria una mica sortint d'Indivili Mandoni, se desviaria una mica cap a l'esquerra, anava a buscar porta dels Camps Elisis.
Que encara es veu les restes.
Exactament, hi ha unes restes a l'altre costat, que són del segle XVIII, però que marqui una mica, que faria com una mica de desviació.
Sí.
El pont aquest, el del 1911, ja es va col·locar directe cap a lo que seria l'avinguda de les Garrigues, i aquest moment de desviament. Aquest pont era un pont magnífic, un pont molt xulo també, que es va fer amb un estil modernista, i que hi ha una sèrie de fanals, que un se conserva encara perfectament restaurat, al davant de la Paeria, al mig de la mitjana, que hi ha entre l'avinguda de Madrid i el que seria l'avinguda de Blondel. I aquest pont, malauradament, com tants altres ponts, van ser volats l'any 38, en plena Guerra Civil, i no va quedar res més que aquestes fanals, que alguns han reaprofitat i que estan allí com un record del que seria. El pont aquest el va fer en Josep Borés, o Borés, que a vegades també algú se diuen així, i per això la plaça Borés, que hi ha a l'altre costat de pont, davant dels Camps Elisis, és un homenatge al que va construir aquest primer pont modern.
Val.
El pont modern que va substituir a l'altre pont. Per tant, sobre el pont romà, amb modificacions medievals que va arribar fins al segle XX, se va fer aquest pont que va viure des del 1911 fins al 1938. Després del 1938, les regions devastades, un cop acabada la guerra, fa l'actual pont vell, com ja no era pont vell, sinó que era el pont, i aquest pont té una estructura, si ens fixem, molt més, no és modernista, sinó és una estructura, jo diria, inclús d'aquesta idea més totalitària que té l'arquitectura franquista, amb unes construccions més robustes, i originalment sí que tenia unes voreres amb unes jardineres i unes pèrgoles que quedaven molt xulo, però que tot això es va anar modificant, i actualment inclús les voreres s'han ampliat fent una mica de voladís, i pràcticament el pont, si no baixes per la canalització, que ara sí que està feta, no es veu. I inclús a les nits que s'il·lumina i tot això, pues, permet veure a vegades, pues, el color o els colors del Barça o el que sigui, i va notar una mica de vida, no? Fins i tot s'ha recuperat una mica la idea aquesta d'ampliar-se i de desviar-se cap al costat dels Camps Elisis. Però aquest pont feia que a l'altre costat de ciutat sempre quedés una mica com difícil de comunicar, i la zona de Cap Pont es deia així, precisament, era un coll d'ampolla. Sí. Per això, tenia en compte que tota la carretera, tota la circulació, passava per aquí, per aquest pont, i passava per l'avinguda de Madrid, pel carrer Acadèmia i per aquí, al final, l'any 1973, es va aconseguir fer el pont nou. I es va dir així, precisament, perquè era un nou pont, tot i que quedava molt lluny de la ciutat, però que ja canalitzava tot el tràfic per l'actual L11, anava cap allí i ja va alliberar la ciutat del tràfic. I això, a partir d'aquests moments, tenim un pont vell i un pont nou. A partir d'aquests moments també comença a haver la filosofia d'intentar comunicar ja els dos costats de la ciutat, i trobarem que el 1993 es fa el pont de la Universitat. El pont de la Universitat, si es fixem, és un pont que té la peculiaritat de que està arran de voreres. Va ser un pont molt criticat, perquè inclús la Confederació Geogràfica de l'Ebre va dir que no era massa legal, hauria de ser més alt, per si hi havia que anar riuades, però aquest se va colar. I fins i tot es va fer amb una tècnica d'encofrat, és a dir, que els pilars, i precisament les obres van començar l'any 1991, el 92 va haver un incendi de totes les fustes que estaven allà aguantant l'encofrat aquest, i el pont se va retardar i es va inaugurar finalment el 93. El 95 s'aposta...
Parlem el pont de la Universitat, perquè ens entenguem, és el de Avinguda Catalunya, plaça Espanya.
Sí, correcte, correcte.
És aquest, no?
Sí, perquè el pont nou és el que ara també diuen els instituts.
És veritat, clar, aquest és bastant més baix que el pont vell.
Correcte, perquè tots els altres ponts, si es fixem, són
més alts. Sí, el carrer que ve pujant per arribar al pont, és veritat.
Sí, sí, i fins i tot les passeres, per exemple, recordem la passera de Cap Pont, quan se va fer, se volia que quedés també plana pels dos costats, però aquí se va ficar dura la Confederació, i per la part de Blondel o de l'avinguda de Madrid hi ha aquella mena de talús,
sí,
que s'ha de pujar per arribar-ne, sí, per mantenir una alçada progressiva, perquè si no la idea és que la passera hauria anat com el pont de la Universitat més plana, no?
Correcte.
El mateix passarà també amb la passera dels Camps Elisis, sí, la peatonal, que també té...
També és alta.
També és alta per aquest costat, per l'altre queda més diluït i no es nota tant.
Bueno.
Sí, però queda més suau.
Si tens anat a córrer pel riu i surts per allí, al final notes que hi ha la pujada.
Sí, però és curiós que la passera, l'última que fan, la dels Maristes, aquesta no.
Aquesta
torna a estar plana. Per tant, són aquestes coses que, segons qui està davant de les administracions, apliquen una norma o apliquen una altra, no? Perquè aquestes passeres peatonals, recordarem, ja que les estem citant, la primera va ser la que oficialment es diu de Liceu Escolar, que és de l'any 1997, però que tothom coneix com la de Cap Pont. la dels Camps Elisis, que es va fer el 2003, i la dels Maristes el 2010. Llavors, també es va fer un altre pont el 2010, que va ser el pont de Príncep de Viana, que va ser un pont potser emblemàtic, perquè té aquelles dues grans columnes en plan B baixa, que la gent, pues, en plan popular, sempre busca noms.
Sí, perquè els demés no tenen res.
No, exactament. Probablement el més espectacular i que trenca una mica el paisatge, o a nivell del paisatge, és el pont de Príncep de Viana, que és el nom oficial, o el pont de les guitarres, com tothom també li diem, a vegades. I ens deixem el pont de Pardinyers. El pont de Pardinyers es va inaugurar el 95. Aquest, per evitar el tram del que era el pont de la universitat, es va fer amb vigues prefabricades, unes vigues que són enormes, que se van fabricar a Huesca i són aquelles que per transportar-les havia de portar un equipament especial, però va ser un pont que es va inaugurar amb relativa rapidesa i això va permetre una novetat important. Quan se va inaugurar el 1995, insisteixo, és el quart pont que tenia Lleida, va permetre comunicar el barri de Pardinyers i el polígon industrial. Això, per lo que és la vida de la ciutat, era important. Recordem que llavors tothom que anava al polígon havia d'anar pel Pont Vell, o havia d'anar a donar la volta...
El Pont Vell, amb les Garrigues, exactament. I col·lapsar-se tot, eh?
I tenint en compte, pues, que els barris potser més obrers, recordem, pues, que són Balàfia i Pardinyers i Sacada de Sant Pere, pues, aquesta connexió va ser fonamental. Per tant, la construcció del pont de Pardinyers, que a més és l'únic que té nom de barri, perquè tots els altres ponts, pues, és el pont Universitat, que va, sí, que va al campus universitari, o el pont Nou, Pont Vell, o el pont de Príncep de Viana, aquest és el que fa homenatge al barri en el que va ser bastit. Uh-huh. El pont aquest va costar en el seu moment 825 milions de pessetes, que de totes maneres dos terceres parts no van ser pel pont, sinó que van ser per tota la infraestructura de tensament al pont, des de Pardinyers.
Bueno, clar, és que a la marge esquerra no havia refet.
No havia refet. I
bueno, i el marge dret, déu-n'hi-do, tampoc.
Però el marge dret és un tram petitó. Perquè
sí, però tota aquella zona es va sanejar molt la zona tocant a l'estació, la prolongació del Príncep de Viana, perquè allò era horrible abans.
Sí, no, estava...
Bueno, acabaves anant pel carrer del Nord, realment.
Correcte, sí. No, anaves cap allà, passat el pont de la Via, que fem un parèntesis, recordem que de la Via hi ha hagut dos ponts també, el primer que es va inaugurar també al segle XIX, que també va ser volat a l'any 38, i després va haver el pont actual.
Aquest és una mica lleig, però bueno, però clar, ha de ser així.
També va ser fet a època franquista, com aquest era el del ferrocarril, que quedava molt lluny quan se va fer als anys 40, clar. No es va patir tant.
Correcte.
Té un altre tipus d'estructura també, però que també recorda una mica regions devastades. Llavors, tornant al pont de Pardinyers, evidentment, quan passes per la banda esquerra, sobretot, recordem que ha de passar el camí de Granyena, ha de passar el canal de Serós, ha de passar el ferrocarril de la Pobla de Segur. Per tant, tot això és quasi bé un quilòmetre el que hi ha des del riu fins a la rotonda del polígon industrial. Allà es va gastar bastants calerons. Van tenir la idea, jo crec, xula, de ficar una barana blava il·luminada per la nit, que això li va donar un toc de personalitat que potser el de la universitat tampoc l'ha aconseguit, tot i que té la barana d'aquestes de vidre que trenquen de quan en quan.
Bueno, sí, el de la universitat té ara el gran carril bici. Bueno, primer va haver una mitjana al mig d'obra, la van traure, i llavors van ficar el carril bici, ara direcció entrant a Lleida, per entendre's, a l'esquerra.
Correcte.
Potser és el tret més característic d'aquest pont.
Sí. El de Pardinyers potser a l'altre costat del riu, a la vora del camí de Granyena, hi ha com dos monòlits que hi ha unes escultures de ferro que semblen com uns cagarros, diguem-ho així, a tota confiança, que crec que són, l'hauria de confirmar, crec que són de l'Antonieta Aguiló, i per tant li dona aquesta persona. Però sobretot el color blau de la barana i el color i la llum que té aquella llargada és la que li dona una personalitat. Uh-huh. I recordem que és un pont que va ser inaugurat per l'alcalde Ciurana i el ministre d'Obres Públiques del moment, el Josep Borrell.
Ah.
El ministre que en aquells moments va fer molt per Lleida, perquè a més d'això, pues, com era de la Pobla de Segur, va començar a fer l'eix transpirinenc i va arreglar la carretera que anava de la Pobla de Segur fins a Xerallo, per ahir es va parar l'obra.
Sí, és magnífica fins allí, però a partir d'allí, Pobla de Perves i tot allò, res.
És la carretera de tota la vida, ja d'abans. Els túnels que s'havien de fer se van quedar parats, però fins a Xerallo, pues, és una carretera esplèndida. Llavors sí que llavors era un ministre molt considerat en aquestes terres. Ara, bueno, ja de tot, ja podem deixar-me així.
Sí, no,
així. Exactament. I recordar que la mañana se va fer ressò de la inauguració d'aquest pont. El dia Baranega va publicar tot un article, tot un reportatge, i publica d'un lleidatà que està molt vinculat també a l'Associació d'Amics de la Sovella, perquè és un gran dibuixant com és el Joan Bosch, que, com és vell de Pardinyers, té recollida una sèrie de documentació de la inauguració d'aquest pont molt interessant, en la qual hi ha, per exemple, trossos dos de les banderes que feien la cinta, que és la bandera espanyola i la bandera catalana. Es va recordar dos trossets per guardar-lo, tot un vídeo i tota una sèrie de paperassa que es va fer, i un detall bonic i simpàtic, que amb el ciment que es va fer el pont, van fer com uns cilindres petitots de ciment amb la data de la inauguració del pont, i a tothom que va anar a la inauguració li van donar aquest cilindre de ciment. I el guarder, un d'aquestos, són detalls que ara últimament en les inauguracions no es fan coses d'aquestes.
No, ara no es fa res. O sigui, ara m'ha entrat el que no es pot fer res, entre poc i massa.
Per descomptat que sí, per descomptat que sí.
Bueno.
Per tant, bueno, són 25 anys que tenim un pont que ha donat, sobretot ara, des que ja s'ha obert l'avinguda de Pinyana i s'ha potenciat tota la part de Pardinyes, el corregidor Escofet, i tot i que el carrer aquell ja queda una mica estressat, el que va directament a Pardinyes, però veritablement ara sí que s'ha completat una mica aquest circuit en rodó que es necessita, i que sobretot es complementa amb la Llotja, quan se va construir la Llotja com un edifici emblemàtic, i quan tinguem les dues torres a la vora de la Llotja, acabant de complementar aquesta imatge d'entrada a Lleida per aquest costat d'aquí.
Bueno, hem parlat de ponts. Tota ciutat que té un riu integrat doncs ha d'acabar parlant de ponts, si no és un problema. Exemple, Londres. És molt més gran que nosaltres, evidentment, però allí hi ha multitud de ponts, sí, i subterranis i tot, vull dir que allí hi ha de tot. Aquí no, aquí els tenim tots a superfície, però
exactament, bueno. Però tenim 5 ponts i 3 passarel·les, amb la qual ara sí que home, està bastant ben comunicat un costat i l'altre.
Bocins d'història, 25 anys ara d'això, és molt, és poc, no ho sé, però fa 25 anys d'això, de la inauguració del pont de Pardinyes, del de Pardinyes.
I un mes.
I un mes.
Està mal febrer, ja.
Joan Ramon González, que tinguis bona setmana.
Igualment a tots, adeu.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana...
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea que siempre tiene un momento para acordarse de ti y dedicarte un mensaje. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como un iPhone 11 de 64 GB de Apple, para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Doncs apa, que parlem d'esports com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs apa, que en tenim tres ja per sobre de dos quarts de dues, directes cap a les dues, dilluns, hem de posar sobre la taula marcadors del cap de setmana i parlar d'esports. Com sempre, ben acompanyats, avui amb la presidenta del Balàfia Volley, que ve contenta. Sí. Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Bones, Ricard.
Però contenta, bé. Ja, mira, només entrar m'ha dit... Hem guanyat contra tot pronòstic.
Exacte. A més, que sempre me dius quan perdem, doncs ara hem guanyat, bueno, també ho hem de dir.
Que sí, que sí. A més, ho he ressaltat, eh? De seguida ho he vist aquest matí quan mirava els resultats i dic, mira...
Sí, però no t'he d'ajudar a arbitrar.
No, que no. Juguem fora. No,
sí,
no,
sí, no.
A veure, quan se guanya és igual. Si
vale.
Jugant a les 9 de la nit ja van fer prou.
Sí. Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL de la Plec del Caragol. Què tal? Bon
dia. Bona tarda, retallades.
I... Espera, que ara anava a presentar a l'Albert, però mira què he trobat. Mira el que he trobat, eh?
Oye, per acabar, el Barrufet Rondinaire, un lleidatà de Socarrel, sempre li fotem en pala, però sempre acaba tenint raó, el molt cabró. Un floral aplaudiment pel visionari de la cova, el mestre Albert Escuad.
Així el presenten amb un podcast que es va crear a Lleida.
Visionari.
Per parlar de Lleida Esportiu. Albert Escuad, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Això no t'ho hem fet mai aquí, eh?
No, la veritat
bueno,
és que...
D'altres coses també t'hem dit, eh?
Sí, no, i pitjors, però la veritat és que amb amics així no cal tenir enemics, no?
Yeah. Bueno, escolta, aquest tros d'àudio l'hem tret d'un podcast que es diu La Cova, que ja fa temps que estan per internet i que, bueno, i que de manera altruista... La veritat és que quan hi ha un grup de persones que es dediquen a voler informar i a fer coses de manera altruista, doncs per què no? Els hem de donar veu i ho hem de reconèixer. Es diuen La Cova, els pots trobar a través de les xarxes socials, els podcasts el tenen penjat a l'iVoox, per si busqueu al Twitter i aquestes xarxes, La Cova, allà us trobareu, a La Cova de Lleida Esportiu. I això, segons em diu l'Albert Escuad, és, bueno, en bona part, idea del Xus i del Joan Albert, que avui ens acompanyen. Xus, què tal? Bon dia.
Bones, molt content d'estar aquí.
El Xus és el que... el Xus sí. És la veu del que presentaves ara,
sí,
que escoltàvem.
Aquella veu, sí. Passa que amb aquell tros que has posat està una mica ja perjudicat, però
bueno,
sí.
Joan Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per haver-me invitat i un plaer estar aquí amb vosaltres a compartir una estona.
Bueno, això de la Cova és un podcast que no sé si va començar com moltes coses. Escolta, fem un podcast? Doncs vinga, fem un podcast i ha anat creixent o no? O ja va néixer amb unes expectatives?
No, realment va néixer primer amb un grup de Twitter amb molta gent diversa que ens agradava el Lleida Esportiu. I, bueno, jo que sóc un consumidor de podcast habitual, vaig dir, ostres, això no ha de ser massa complicat, no? Sí que ho és, no? Però jo llavors no ho sabia. I ens vam posar, doncs, bueno, manos a la obra amb el Juanal i vam treure aquesta idea i al final, doncs, bueno, estem bastant contents perquè crec que ens hem sortit, la gent li agrada bastant i ens ho passem molt bé, que al final és de lo que es tracta.
Escolta, aneu a
cobrir... El que Xus no ha dit és que realment el dia que vam gravar va ser mañana grabamos a las 11 de la noche. I va ser una miqueta...
Bueno, s'ha de començar d'una manera o altra,
sí,
no?
Sí, sí.
Dic, no sé si quan vau començar anàveu a buscar omplir algun forat que creieu que no... que les ràdios comercials no tocàvem. És a dir, potser més crítics o tocar algun punt que a la millor no tocàvem a d'altres llocs.
Bé, l'avantatge de fer... un programa de ràdio online és que el pots fer des de casa teva o des d'un bar i això et dona doncs, una certa flexibilitat, una certa doncs, tranquil·litat a l'hora sobretot d'expressar-te i per sortir una mica dels mitjans convencionals volíem provar de fer algo diferent, no? Doncs perquè la quota, diguem, de ràdio i de premsa ja està a Lleida, ja està coberta. Nosaltres sempre hem dit des del primer dia que no som periodistes ni ho volem ser, simplement volem passar una bona estona i creiem que aquest format una mica més entretingut i més relaxat doncs podia tenir certa sortida entre la gent més jove o la gent doncs, bueno, que estava pendent de les xarxes socials.
Jo soc un personatge que no hi ha en aquest programa.
Home, si em dius el director esportiu de Lleida...
Ja... Ah, no, no saps, ho dic tu, eh?
No, t'ho dic jo, perquè clar,
ja venir... Ja comencem no, a ficar-me en problemes.
No, és que venir no venir aquí.
Ah, bé,
per això t'ho dic.
Per això figura't allà a la cova.
Bueno, potser sí, eh?
Mare meva.
Això anava a dir, teniu alguna fita?
No, a veure, la idea inicial era passar-ho bé, I però
això,
sí que és veritat
això,
que...
encara, això ho manteniu, no?
De moment sí.
Us ho passeu bé.
I això quan s'acabi plegarem i ja
està. T'ho dic perquè això és bàsic.
És bàsic, és bàsic. El que sí que és veritat és que van començar entre uns quants i a poc, doncs, de manera natural, va sorgir la idea d'anar incorporant gent anònima, o sigui, socis de Lleida Esportiu, seguidors, d'anar a fer-los passar per la cova i així doncs, copsar una mica més l'opinió de tota la gent i tenir una visió més àmplia de lo que és la massa social de Lleida Esportiu. No havíem nascut així i ara a poc ens estem anant una mica com a altaveu, entre cometes, del soci o de l'abonat de Lleida. On volem arribar? Doncs suposo que doncs, fins que tinguem ganes i temps, perquè tenim altres històries, continuar fent això, i tenim cosetes al cap. Tenim pensat, no sé si... Bueno, si ho direm, ens agradaria fer una retransmissió d'un partit del Lleida Esportiu. De fet, ja ho tenim mig engestit, com algo puntual. Com algo puntual, i evidentment sempre sense substituir els professionals, perquè no en tenim ni idea, però per fer una retransmissió pues, bueno, una mica més distreta i parlant de moltes altres coses, només de futbol. I estem en ello, amb els temes tècnics, que no són fàcils, sobretot per dos persones que no sabem d'això, i la idea és fer una retransmissió, provar a veure què tal surt, a veure si a algú li agrada. I
no, a vegades pots parlar de tot, perquè s'ha avorrit.
Sí, no, clar. Sí,
com
sí.
Ahir la primera part.
Bueno, clar, amb això tens raó.
Però si no, podràs parlar de tot, a més.
El dia que vulgueu portar algun soci d'aquests que diuen de pedra picada, que jo no sabia que havia aquestes classificacions, aquí en teniu una, el Xavi Pérez.
Estàs convidat,
Molt bé, molt bé.
A més, el Xavi Pérez va participar amb aquella... bueno, és igual, anava a dir...
Una no, això està que anava a comprar fora, ja. No, copiat mai més, allò.
Va participar amb allò de la taula rodona per la Concòrdia i la no sé què.
Convivència, el civisme.
I bueno...
Ahir vam començar a cantar una altra vegada contra el president,
Sí, contra el president?
Sí, bueno. Ahir ja comencem una altra vegada, que pagui el que deu.
Amb 0-0 més que amb 1-0, També s'ha de dir.
Sí.
Molt bé, doncs el Xus i el Joan Albert són els ideòlegs, però com diu ara ja són uns quants més, de la cova, els podeu, és gratuït, els podeu buscar a les xarxes socials, la cova, Lleida Esportiu, allà els trobareu, i seguir-los i escoltar-los doncs de manera gratuïta, a l'iVox ho tenen, i ho podeu anar seguint. Vosaltres sortiu un cop per setmana.
Sí, normalment ho fem els dimarts, passa que per qüestions igual laborals, pues, a vegades ho fem els dilluns, però normalment intentem fer-ho sempre el mateix dia perquè la gent, tenim, encara que no sembli mentida, hi ha gent que ens segueix, que ens escolta i que està esperant que surti l'episodi, i normalment ho fem els dimarts.
Molt bé. Doncs escolta, bueno, us quedeu ara,
Si voleu, sí.
Sí, clar, anem a parlar de futbol, de bàsquet...
Anem a parlar
de
Lleida,
això.
Que...
Va. Lleida Esportiu 3, Badalona 0, AM 1, Real Sporting de Gijón 1. De què et queixaves, Xavi? 3-0?
Ostres...
Jo no l'he vist, més igual, la primera part, 3-0.
A part, després de l'Origuala ve el Badalona. Vull dir, molt dolentós.
Sí?
Però, a veure, Albert, és veritat o no? Futbolísticament sí. Eren molt dolents.
Jo ja sabeu el que penso de la Lliga Enguany.
Clar, és que tampoc no es va veure res. La primera part, avorrida, per parlar de tot. Vull dir, i la segona no, que va estar més divertit, però la primera d'això. I després jo continuo dient que l'entrenador no sap a qui juguem, perquè Adrián León juga tota la vida allà al mig del camp i dona estopa i això, i de repente ja ha desaparegut del mapa, no sé.
I... Bueno, és un misteri, perquè divendres a la prèvia Molo deia que Eder i Adrián León descartados,
sí,
i ahir estaven a la convocatòria.
Per això dic. Que
per
sí,
bé que no van jugar.
Bueno, són coses que no...
Entrar a la ment de Molo...
Difícil, entrenador...
Ves a saber què deu passar per allà dins.
És bastant difícil aquest home.
Bueno, Lleida ha pujat fins a la sisena posició amb 38 punts. Bueno, està a 3.
Això al maig, al maig.
Bueno, ja ho sé. Però estan a 3 del play-off. Sí, però sí. Ja ho sé que pots estar tota la temporada del play-off i si el darrer partit surts és el que compte.
Pues ja està.
Però com més amunt estiguis, millor també,
Bueno.
I al final els partits com el d'ahir són els que has de treure endavant si vols aspirar a algú en aquesta lliga.
Home, el Badalona és el tercer per la cua.
Per això...
No,
a mi el Lleida, a veure, en general, a mi no em va desagradar. Vull dir, o sigui, tenint en compte el que és el Lleida... No, dic, però, a veure, bueno, vam tenir les arribades d'Abel, vam tenir l'Iberto...
També vam tindre un...
El mister de Xemi, el que passa que després, clar...
El minut 39 de la primera part, un Sant Porter...
Clar...
Pica una malli perquè no hi ha dintre...
Al final t'acabes salvant Pau Torres amb 0-0 amb aquella doble intervenció que dius però bueno, però treus el partit, que és el que deia, em sembla que era el Joan Oriol que l'anuncia, ho comentava, que si volen fer alguna cosa, doncs aquests partits han de guanyar, doncs l'anuncia no va poder ser. Per cert, 3 partits seguits en una setmana a l'anuncia, 7 de 9,
Hosti,
que el que diu que és molt difícil, és impossible guanyar 2 partits seguits a casa, doncs tracatrà. Bueno, doncs ahir ho van fer, tu. Xemi Pichichi,
això
és bona notícia.
Sí.
Raúl va tornar a sucar, i ara quan torni Eder, doncs ja hi tornarem a ser.
Sí, perquè el teníem allí a la banqueta.
A veure què fotem.
Claro, a veure què fem ara.
A veure què fotem, que per cert, jo crec que lo d'ahir ja és per trencar definitivament la tonteria aquesta de plantilla corta. Ahir sense els laterals, que són dos tios indiscutibles, sense el pivot defensiu, sí, que és un tio indiscutible, sense el davanter centre, que darrerament és un tio indiscutible, i guanyem 3-0. Sí. I amb moltes baixes que hem tingut, doncs el Lleida ha competit sempre i ningú l'ha atropellat.
Ahir va jugar el Prudencio.
Ah, va jugar el Prudencio.
Els Ferros. Fins i tot el Prudencio.
És l'artista invitado.
Però no hi d'inici, no titular.
No, amb un ratet, també.
Me que té 33 anys.
Que s'està posant al dia encara?
Encara, encara.
Està molt verd, encara.
L'edat no perdona.
Mare meva.
No, però això de la plantilla curta, que moro no pare de parlar de plantilla curta, hòstia... Que al final són 16 tios majors de 23, més Víctor, més Alfa, més Joanet, més Eneco, que tots quan els has necessitat t'han complert, i després tens el Sebi pululant per allí. O sigui, al final tens 21 tios. Sí, més sí, els dos que estan trencats, que són Bernat i Felip. Llavors, prou ja amb la tonteria de plantilla curta, perquè no és plantilla curta.
Home, no.
Per cert, la setmana passada va veure una notícia que deia que el Lleida no havia pogut fitxar realment perquè té suspesos els... El tema federatiu, perquè hi ha quatre futbolistes que han fet denúncia, me sembla que de la temporada passada, conforme se'ls deu diners. I, per tant, per això no s'havia pogut fitxar al mercat d'hivern, que és una de les coses que havíem de tractar amb el director esportiu, que al final no va venir.
Al final ja han resolt el teu dubte.
Sí, ja ho sé, però a veure, si volem ser un equip gran... Doncs si van mal dades, el director esportiu ha de venir aquí, seure's aquí i dir, miri, sí, ara tindrem una denúncia de quatre jugadors... Sí. El que sigui, que ho intentarem tirar en banc i per això no podrem fitxar. I ja està, i quedes com un senyor.
És que això és una altra cosa més del que sempre hem parlat del tema de la comunicació. És que és igual, vull dir, és això, és les lesions, és les convocatòries, és dic una cosa i després dic una altra. És que, vull dir, anem sumant i...
O sigui, ja ho sé que a ningú ens agrada parlar de coses negatives nostres, però, fiam, quan representes en un club, vens aquí, t'asseus i, escolta, de coses bones també en parlarem. Per tant, bones i dolentes, les que toquin.
No, es dona la cara.
I te'n diré una altra. Si no vols parlar de coses dolentes, fes les coses bé, que aquesta és l'altra.
Es dona la cara i dona explicacions, perquè certament, doncs, a la pila d'expedientes X de Lleida Esportiu, doncs, ja n'hi comença a haver molts, no? En aquest cas concret, jo crec que és el de cada any. Però amb el Lleida hi ha molts equips, eh? El que passa és que tu són uns diners...
Però mira, fixa't, ja dius, ja és el de cada any, ja hem entrat en aquesta roda.
Bueno, però és que al final el Lleida té una manera de funcionar, recorda l'any dels impagaments, amb Molo i Fuster, que el Lleida quan arriba a final d'any, doncs, i final d'any per Lleida és el setembre, ells fan el finiquito. I diuen, noi, doncs mira, tenem avançat X, n'has cobrat X, i el pis aquell i el no sé què, me surt 3.250. Si tu dius, no, són 3.251... doncs ja entres en un conflicte i t'has d'acabar ficant d'acord. Per què dic que cada any passa el mateix? Perquè ja és molt difícil sortir d'aquest club bé, entre cometes. Per bé que després la gent torne. Perquè torna Mar, torna Vistegui, torna Molo, torna Fuster... Tal. Però és complicat, i això passa cada any.
Potser tornen a cobrar. Potser tornen a cobrar.
No, però els deutes aquests, al final, si el 30 de juny els pagues, no t'inscriuen. Llavors, jo, opinió personal, clar. El que crec... és que s'ha ajuntat la tormenta perfecta. Tampoc hi havia res al mercat. Jo estic convençut que si al mercat hi hagués hagut un Riqui Puig, per dir alguna cosa, escolta, Lleida, paga aquests diners ara, en lloc de pagar-los el 30 de juny, perquè és que al final els has de pagar.
Sí, sí.
A no ser que l'1 de juliol tinga que empassar això i resulti que no paguin i se n'anarà a prendre el sac.
Veurem a veure quina sospesa
però el que va és que aquestes denúncies cada any. Sí, sí. L'Eugeni Valderrama ho va fer, vull dir, mira si te parlo d'anys. Bueno, cada any és el mateix. Quin és el problema? Que no s'expliquen les coses.
Clar, és aquest el problema. Opacitat total.
Veurem d'aquí acabar la temporada, què passa.
I després, aquesta és l'altra. Que a mi...
els jugadors d'ara,
el que em preocupa...
tots suposem que estan cobrant, però...
Suposem.
No, però a mi, més enllà de tot això, a mi el que em preocupa és que aquest estiu acabe el contracte de patrocini amb el senyor Boyang. A veure.
Quan aporta...
No ho sabem. Bueno, ho sabem.
El que faci falta. Jo tinc la sensació, no informació, sensació, que el que faci falta. Perquè sense diners de paeria, sense diners de diputació, amb 800 persones al camp...
D'on viu? D'on surten els diners?
Abonats aquest any no sabem ni els que són.
Aquesta és l'altra, jo no ho entenc.
Els diners d'un lloc han de sortir... I llavors portem un xino davant i un coreano darrere.
Ja, ja.
I després hi ha el Soler, que es mereix un monument, perquè venga, hi ha Opel i altres empreses, però són esponsors locals.
Tres gols no podia patrocinar, eh? Tres gols no pot patrocinar, eh?
Qui?
El Soler. Ah. Vol patrocinar per
Soler. El Soler no pot ser. El Soler se mereix un monument. Ja, ja l'estàtua a l'Antoni Palau, doncs algun dia s'hauria de fer una estàtua també al Soler, perquè aquestes empreses que estan pedra picada i tal. Llavors els diners d'algun lloc han de sortir. Quina és la percepció des de fora? Doncs que surten de Xina. No, clar, és que no me quadren, bueno, no sé com ho veus ara, però...
És que no hi ha història. Per cert, ara que dius això, l'altre dia vaig entrar per curiositat, no, mai ho havia fet al canal de YouTube del Lleida Esportiu, i hi ha una secció allí dels 100 anys del camp, i que van començar a fer una sèrie d'entrevistes. I van fer dos. I ja es va acabar la història. La primera amb un soci i la segona el pare del Palau.
Però és que ells no són ningú per poder fer 100 anys del camp d'esports.
Bueno, és igual.
Però
si comences a fer...
O
no ho fas o ho fas bé. Perquè, clar...
Si no, paga el pufó.
Que sí, però fer aquesta secció al teu canal de YouTube i quedar-te amb dos vídeos allí... Doncs què vols que et digui?
Però és que passa que estem acostumats amb això, perquè també van començar les obres del museu amb la foto i tampoc s'ha acabat. També van començar a fer coses... Aquí hi ha un problema greu, que estem tots d'acord, de comunicació del club, que no costa res, el que dèiem abans, de sortir allí i explicar, no cal que sigui el Jordi Esteve o l'Albert Esteve que surti, un portaveu, qui sigui, que es digui com
no,
sigui.
No, tampoc. Aquella que penses tu, tampoc.
No, bueno, és igual, que surti el Joan Albert. És igual. I que digui, doncs, no, hi ha això, hi ha aquests temes, i preguntis el que calgui. Però què passa? Que quan no dones aquesta informació, que és una idea molt legítima, i ells estan en el seu dret de fer-ho, generes i alimentes que es facin, igual, una bola d'algo que no existeix. Però igual tot això que ha sortit, que em sembla sortit al Segre, no sé on, igual no hi ha res de veritat, o només hi ha una desena part, no ho sabem. Però ara mateix s'està generant un caldo de cultiu que no és necessari i, a més, no afavoreix a l'equip.
Bueno, com amb el deute amb l'Hisenda... bueno, no sé...
Jo crec que aquestes informacions les tenim perquè, per exemple, el deute amb l'Hisenda és perquè ho publica el Ministeri, Vull dir, sort d'això, si no...
Ja, però
ningú sap... A partir de 1.000 milions. Quan han baixat d'aquella xifra ja no surt.
Hi ha el deute amb l'Hisenda i hi ha deute en la Seguretat Social.
Ja ho sé, però...
I en la Seguretat Social.
No, i si no, surts i dius, la pelota és mia i juego cuando yo quiero.
Claro. I hago lo que me da la gana.
I hago lo que me da la gana. Pues que al final és el que acabem fent.
No, si estem tots d'acord amb això, però...
Però seria un exercici de sinceritat, de dir, escolta, jo m'he ficat aquí realment no faig el que em doni la gana.
Ho hem parlat moltes vegades. És molt important el que es fa al camp, però és molt important el que es fa fora per ser un equip professional.
Home, i tant.
O sigui, és molt important guanyar, jugar bé, tal, però tot el que envolta això també és molt important. El Lleida mai serà un club professional si no té una estructura professional. No hi ha una estructura professional en comunicació, ni una direcció comercial, ni absolutament res.
Per parlar amb uns jugadors de fer una instància, vull dir que amb això sí que
som
superprofessionals,
que no ho trobo malament ni bé ni malament, però vull dir que... Quantes empreses locals han deixat de patrocinar Lleida Esportiu? Per què? Per la poca seriositat, per poc tracte, per moltes altres coses, no? Vull dir que això també s'hauria de parlar.
Proper partit... Nàstic de Tarragona, Lleida Esportiu, el Nàstic és 14, per tant és... Bueno, anava a dir com sempre, és assequible, no? L'Albert ja sé que em dirà que s'ha d'anar allí i s'ha de jugar, ja ho sé, però vaja, aviam, sempre dic el mateix.
19 d'octubre, Ricard.
Què?
Des del 19 d'octubre no guanyem fora.
Ah, vale, ja, correcte. És veritat, el partit de l'Anuncia aquest cap de setmana, i aquesta setmana passada, cuidao,
Per tant...
I estava guanyat aquell,
Para Conte.
Toque guanyar.
Sí, no, clar, com més no guanyes, més a prop estàs de guanyar.
Correcte.
Però lo tonto, anem camí octubre, novembre, desembre, gener, febrer, dels 4 mesos, quasi.
És molt, És molt,
Que és partit de paella, aquest?
Mira, el Juan ho deia.
Jo només me falta trobar una altra persona per fer una paella, sol no me la faré, però si en trobo una altra, sí.
Porta la dona, xiquet.
Bueno, teòricament està previst per diumenge a les 12 del migdia.
Partit de paella.
Sí, dic teòricament, no sé si ja és definitiu o no.
Sí. Vale. Palleta, el que passa és que se pot atravessar.
Sí, exacte.
Palmes al minut 95, amb un gol de Pedro.
No tens gana després.
I ja se te treu la gana, se treuen les ganes de viure, quasi.
Llavors treus la paella, tio, fas un gintònic per passar les tonteries.
És dia i horari de almenys que pugui vindre una miqueta de genteta.
Escolta,
per Xina, veus, lligant el que dèiem abans, és horari per Xina, perquè el senyor Boyang el pugui veure.
Deu ser això.
En directe, què passa?
Escolta, l'EM, que segueixen se perdre a casa, 1-1 amb l'Sporting de Gijón. Us volia fer un incís, un tema, la Supercopa Femenina. Ahir van jugar la final de la Supercopa Femenina Real Societat contra el Futbol Club Barcelona. Resultat final 1-10. L'entrenador de la Real Societat va rajar, però jo,
pues
crec
va
que, jo crec que estava molt, molt calent, i ell va dir que clar, que estava tot preparat perquè guanyés
si
el Barça,
calent, que
i que si la, super, o sigui, si la Supercopa s'havia creat així per crear aquesta humiliació pels demés.
El senyor Gonzalo Orconada el que va demostrar ahir és que a part de ser un pèssim entrenador, perquè en una final no te poden fotre 10 gols, és un autèntic impresentable.
Això no es pot dir.
És que, clar, no, perquè a part menteix. Perquè el seu argument és, clar, no se puede competir con el Barça, todos jugadores extranjeras y las nacionales, nou nacionals van jugar.
Sí, me sabe jugar en set o no.
Nou nacionals van jugar. Sí. Bueno, si te n'han fotut 10, baixa el cap i analitza com ets tan tonto i tan inútil perquè te fotin 2 gols en una final.
Jo ho deia l'altre dia. Un pol femení del Barça no vol dir que porti 10 anys guanyant, eh? Vull dir, ha sigut un procés
per ser la Copa d'Europa,
llarg, per tenir un equip professional.
Al minut 20 perder 4-0.
Amb l'Olímpic de Lyon. Llavors, què fem?
Sí,
no, és que l'Olímpic de Lyon, clar, és que no, aquí la UEFA tiene que poner mano, perquè l'Olímpic de Lyon...
Sempre va ser de buenas.
Que t'han tocat la cresta, has fet el ridícul, t'has equivocat, perquè insisteixo, 10 gols... Escolta, el Barça va líder del sacat a la Lliga, però no fot 2 gols cada jornada, Ni ha fotut 10 al Madrid, curiosament, i a la Real Societat.
Pues que...
Festeu mirar, tio.
Claro.
Vull dir, quan ets tan inferior, pues escolta, te tanques, fos l'autobús i esperes a que soni
l'alta. O vete a segunda.
És que la Lliga femenina sí que és veritat que hi ha uns equips que estan molt professionalitzats.
És així.
No, però la resta...
Fem.
No, per això, però
sí,
la
però
resta...
Quan és... anem a fora, no,
això és com la M femení. Escolta, aspira el que ha d'aspirar
i perfecte. Això és perquè l'ha guanyat el Barça.
Però,
tornem una altra vegada al cercle viciós de sempre. Si això ho fa el Madrid, avui és portada de l'As, del Marca, del País, de l'ABC, de la Razón...
I l'Hockey Diario.
I l'Hockey Diario. I Ole Florentino i su apuesta por el fútbol femenino. Lo que no pot ser és que estiguem qüestionant. No, és que pobret, el futbol femení, és que ningú l'ajuda, és que ningú aposta pel futbol femení. Hòstia, te surt el Barça, que t'aposta, te fot una plantilla que te permet jugar finals de Champions, fica el futbol femení d'Espanya al mapa, i ara surt el tontet de l'Arconada a dir que, clar, no, la federació, clar, és que no se puede, al Barça no se le puede
ganar. Són demasiado buenos.
El que ha de fer és aprendre de tots els anys que la Masia femenina tenia nenes... noies dels barris de Barcelona humils i tal, i tot el procés que s'ha fet per tenir un equip campió.
No, i s'ha fet una aposta, i s'ha fitxat a l'Eike Mertens, i s'ha fitxat jugadors d'escuala, i s'ha fitxat jugadors de primer nivell, però bueno, però és que no volíem això.
Clar.
Que no volíem que s'apostés pel futbol femení. Hòstia, el Barça ho està fent. Ha jugat una final de Champions. Què passa? Com sempre, que el del tacón Real Madrid, doncs cou. Perquè es pensaven que vindrien aquí i només per portar l'escut del Madrid això ja seria flors i violes. I el tacón ni està costant, perquè és que és normal.
Oh, clar, és que
és normal.
I això que han comprat un projecte que estava començat, perquè si haguessin ganat de zero, doncs encara més.
I en contraposició, doncs el Barça, poquet a poquet, que per cert l'entrena un lleidatà, Lluís Cortés, de Balaguer, doncs anar creixent.
No, però... Bueno, sí,
tot,
i,
no,
i, però escolta, té un nom, però quan surt a fora, com l'any passat,
sí, correcte.
4-0.
Correcte.
Sí, però és una final de Champions.
Però
és una final de Champions.
Però també es podrien queixar.
Oh, clar.
Escolta, tu, baixar el cap i avall, tu, i felicitar els altres.
Sí, sí, ho vaig trobar fora de lloc.
Escolta, no, perquè a part és això, és que menteix. Menteix perquè el seu argument principal és que només fan que fitxar estrangeres. I ahir van jugar 9 jugadores nacionals al Barça. O sigui, la columna vertebral de la selecció espanyola, sub-16, sub-18, sub-21, és el Futbol Club Barcelona.
Ahà. Solo que no en diguin...
Bueno, tu no pots sortir aquí.
No, i si no, que ho limitin. Vull dir, és que si us pot fer... Pues,
però
si
per què?
Però per què?
És que no amb nois no es limita res. No es limiten ni els sous, no, es limitaran ara els jugadors.
No, però dic, va haver una època que només se podien tenir tres extracomunitaris. Sí. Pues, bueno, pues, si està limitat, si no ho està, no ho està.
Claro,
va,
que em quedo sense extracomunitaris ara també.
Ara també són tres. Sí,
sí. No ho està per ningú, que és que fitxi la Reial Societat.
Bueno, a veure, que el Balafia Volley, que es va sortir aquest cap de setmana, i el Sant Martí, que anaven cinquers, van dir, escolta, a domicili i 1-3.
I amb baixes, eh?
I amb baixes.
Imagina't. No, jo quan me van passar el resultat a les 11 i pico de la nit estava al·lucinant perquè no m'ho creia. Sí, mira, van fer el partido.
Molt bé.
En mayúscules.
Molt bé. El proper partit, el dia 15, dissabte, el Juanjo Garra, davant del Barberà, que són els tercers per la cua. Ja està guanyat?
Ja està.
No està guanyant, no.
Pensant de guanyar tots.
Barberà va fer un 2-3 aquest cap de setmana contra Sabadell, que va tercer.
És veritat. És la rebel·lió de los de abajo.
Barberà sempre costa.
Bueno, però esteu contents amb el fitxatge nou? Està rendint?
Sí, molt bé.
S'ha integrat a la ciutat?
Molt bé, sí. Sí, li encanta la ciutat.
Argentí,
eh? De fet, es vol quedar aquí.
Ah, sí?
Sí.
Això ho va dir...
Li agrada el fred, la boira, no sé...
Ho hem comentat moltes vegades, hi ha una frase molt bona per mi, que la va dir Roger Grimau, que és a Lleida i arribes plorant, perquè Et sembla que te'n vas
al món
diu, i marxes plorant.
Mm. Ah, pues sí, és bona frase.
Com canvia... Eh? Sí.
M'agrada.
No teniu cap samarreta per sortejar? Aquesta, no sortegeu samarreta vosaltres?
Sí, bueno, fem coses. El Juan, el que és un tio inquiet i li agrada fer coses.
Anem de buscar aquí també.
Arconada, aquest que deies abans, era el porter o no té res
a veure? No.
A la cova només parleu de futbol, no entenc?
No, perquè hauria de ser molt gran.
Parlem de futbol, de planxa, de moda, de cuina i de lo que surja.
Bueno, si un dia voleu fer un incís de vòlei, doncs aquí teniu la presidenta.
No, d'esport femení també.
O d'esport femení.
A fer una tertúlia femenina, no?
Sí, vam fer una l'any passat pel dia de la dona treballadora, vam fer una tertúlia amb només...
Hem fitxat tot homes?
Tot dones.
Ah, pensava que era tot
homes. I et puc assegurar que molt més nivell que el 90% de les tertúlies que hem fet.
Ara recordo que aquesta tertúlia va portar cua a Twitter.
Ah, sí?
Sí.
Però volen dir bona rodamenta, perquè és que les xarxes...
No, perquè van convidar, no?, a la Montse Balaguer.
Bueno, vam convidar amb molta gent.
I no hi va anar, o hi va anar... No, hi va anar i un soci de soca...
Xan-xan.
I va començar a insultar... Jo estava per allí amb esport femení, que perquè havia snatch, que estos ens posen a caldo, que no sé què, no sé quant...
En principi no va venir. Jo...
No va venir o sí? No va anar al final.
Jo crec que pot ser una altra. Ah. Que la posen a caldo habitualment al Twitter, això és normal.
Però
a la nostra, en principi,
vale. No hi va anar.
Jo ho sento, fins que les xarxes socials no t'obliguin a identificar-te en nom i cognoms...
No, que t'he identificat, ara no us puc dir el nom perquè no me'n recordo, però bueno, jo el vaig bloquejar perquè em vaig insultar i tot.
De maleducats també n'hi ha
a mi insultar-me no cal. Ja tinc 40 i pico d'anys, no cal que m'insulti ningú.
Bueno, escolta, que hem estat avui amb el Xus i el Joan Albert de La Cova. Heu estat bé?
Molt a gust, molt a gust.
Sí?
Has vist quantes rugades diem, eh?
Bueno, escolta, quasi cantantes com nosaltres. No, és broma. Nosaltres en diem moltes, eh? Moltes.
Molt bé, és una iniciativa maca de gent de Lleida.
Per cert, que hem tingut hat-trick aquest cap de setmana. Guanya força Lleida, llista i Lleida.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
I ara?
El Pardins va caure a la pròrroga, però bueno, 91-89.
Bueno, i partides del Força, no?
Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega. Com sempre, un plaer, dilluns vinent més.
Gràcies, Ricard.
Adéu. I nosaltres, senyals horaris, ens plantarem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20. Fins llavors, ja saps, acaba d'aprofitar el dilluns. Salut, adéu.